Avui, 15 de novembre, celebra el Dia Mundial Sense Alcohol i comencem el Sempre amb tu parlant d'aquest tema i començarem recordant el lema amb l'alcohol, menys és millor, fem xarxa. Vol reforçar la feina de tots els agents que estan treballant des del territori, tant en la prevenció com en la reducció dels riscos associats al consum d'alcohol. L'alcohol forma part de la nostra cultura, a gairebé totes les festes o reunions hi és present, ja que beure de forma col·lectiva forma part de la nostra vida quotidiana i també de la nostra tradició. Som un país en el que la producció de begudes alcohòliques ocupa un paper destacat en l'economia i això ha portat a no valorar adequadament els riscos associats al seu consum, ja que és la droga més acceptada i consumida dintre la nostra societat. El Dia Mundial Sense Alcohol naix per sensibilitzar i alhora conscienciar sobre els riscos associats al consum d'aquesta substància. Consumir alcohol de forma habitual, especialment quan parlem d'adolescents, pot comportar greus conseqüències que poden afectar la salut tant a nivell físic com psíquic i social. És per aquest motiu que les administracions públiques i la resta d'agents socials implicats han de treballar per prevenir els problemes relacionats amb l'alcohol. I també s'han sumat des del Col·legi de Farmacèutics de Tarragona que en diferents xerrades, en diferents tríptics, en diferents sensibilitzacions, a peu de carrer volen sensibilitzar la població sobre el consum d'alcohol. Per això avui hem convidat al nostre programa a Natàlia Borges, ella és farmacèutica, segur que molts la coneixeu, i treballa en el grup de prevenció en drogues de la farmàcia comunitària. Natàlia.
Bon dia.
Bon dia, benvinguda. En primer lloc, gràcies per la feina. L'alcohol és una droga?
Sí, l'alcohol és una droga. És legal, però és una droga. No deixa de ser una substància que altera el nostre organisme, tant a nivell psicològic com a nivell físic. Pot portar conseqüències, com comentaves abans.
Però l'alcohol, per si sol, és bo o és dolent?
L'alcohol és dolent, no deixa de ser una droga. Això no implica que nosaltres, com et deia abans, no, al ser una droga, al ser legal, no ho considerem una droga, però crea una addicció, pot crear una addicció si se'n fa un mal ús. I a part de l'addicció que pugui comportar, com actua el nostre organisme, no? Altera les funcions.
Podríem classificar diferents tipus d'alcohol? O tot va dins un mateix sac?
Bueno, hi ha diferents tipus. Més que parlar de tipologies d'alcohol, depèn de la quantitat dels grams d'alcohol pur que conté, no? Llavors podríem diferenciar una copa de vi, cava, una cervesa, un xupito, no? O un carajillo, un cigaló, dels destil·lats. Vale? Parlant en termes d'unitats de beguda estàndard, que són les uves, una copa de vi o cava o una cervesa seria considerat una uve, i en el cas del rom, un combinat, un gin tònic, un cubata, una copa de vodka, serien dues uves.
I així anar sumant.
Exacte, segons el nombre que consumeix cada persona.
Els farmacèutics, com a agents més propers a la població, ja fa dies que vau iniciar aquesta campanya de sensibilització sobre el consum d'alcohol. En quina direcció esteu treballant? Com ho heu enfocat?
Bueno, nosaltres, des del Col·legi de Farmacèutics de Tarragona, fa més o menys una cosa d'un any i mig, any i 8 mesos, vam crear un grup de treball. Com molt bé has dit, és prevenció en drogues des de la farmàcia comunitària, i no només està format per farmacèutics, sinó que també està format per col·laboradors externs, entre els quals doncs, treballàvem amb professionals d'equips de prevenció de l'Ajuntament de Tarragona, de Reus, de Medicina Forense dels Jutjats de Tarragona i de la Clínica Terres de l'Ebre. Llavors, bueno, l'objectiu principal del nostre grup és promoure projectes de prevenció de drogues, però des de la farmàcia comunitària, des de l'oficina de farmàcia, no? Des de la nostra feina del dia a dia.
Farmàcia comunitària és la farmàcia que trobem a peu de carrer.
Exacte. Qualsevol farmàcia
Que moltes vegades, a passar al cap, tens un mal de panxa, tens una diarrea, tens una gastroenteritis, vas a la farmàcia, aquest t'assessorien.
Exacte.
No? Parlem de farmàcia comunitària. Aquí podem trobar la informació.
Exacte. Des d'aquí nosaltres tenim, tenim uns tríptics que es pretenen donar a pares i mares de fills menors d'edat, no? Per tant, d'augmentar una miqueteta la percepció del risc que tenen les drogues. En aquest cas, estem parlant de l'alcohol i, bueno, pretenem informar, no? Perquè ells ho puguin transmetre als seus fills, perquè hi hagi una comunicació oberta, un diàleg entre pares, mares i fills.
És a dir, que principalment la informació va als pares.
Exacte.
Quan poden sospitar uns pares que els seus fills, o el seu fill o la seva filla, pren alcohol?
Bé, no estaria només indicat en... No pretenem donar-lo només a aquells pares que tinguin una sospita, sinó a tots els pares que els hi preocupa el fet de que els seus fills puguin tindre un consum. Llavors, quan poden sospitar-ho? Quan noten un canvi d'actitud, rendiment escolar, quan... canvi d'actitud, rendiment escolar, quan veuen que canvien de companyies, quan estan potser més susceptibles, però també s'ha de tindre en compte que estem parlant d'adolescents. A l'adolescència es produeix un canvi. Llavors, pot ser que tots aquests indicadors, siguin reflex d'un inici d'un consum, però també pot ser que siguin propis de l'adolescència. Llavors, se'ls ha d'explicar què és una droga, els riscos que comporta i els problemes en els que es poden tindre, no?
Perquè a partir de quan comença a ser un problema?
A partir de quan comença a ser un problema?
La típica frase, jo controlo, en totes les substàncies, en tot.
Jo controlo, sí, però de per llei, un menor no pot beure alcohol. Per tant, per molt que controli, fins als 18 anys un menor no ha de beure alcohol. Llavors, un problema pot ser quan hi ha un consum, el consum que es diu de borratxera o el binge drinking, que és una ingesta massiva de begudes alcohòliques en un període molt curt de temps. Estem parlant de 3-4 hores, vale? Amb la clara finalitat d'emborratxar-se. I actualment és la forma més habitual de consum de risc entre els joves i adolescents. Que recordem que els menors no poden consumir alcohol.
La responsabilitat passa directament als pares.
Exacte. La responsabilitat ha de ser dels pares.
L'alcohol per si mateix, hem dit, no és bo, però encara és menys bo si el barregem, si ens prenem medicaments. O el barregem en altres substàncies.
Sí, l'alcohol, hi ha adolescents, joves, no tan joves, que el barregen inclús amb begudes energètiques, pensant que, bueno, l'alcohol, com que em desinhibeix una miqueteta i em pot produir efectes depressors, no? Perquè l'alcohol no deixa de ser una droga depressora, el barrejo amb una beguda energètica, que és estimulant, amb la qual es pensen que no comporta cap risc, tot el contrari. El que fa barrejar l'alcohol amb begudes energètiques és emmascarar els efectes propis de l'alcohol, és una sensació de falsa seguretat, té molts més efectes nocius pel sistema cardiovascular, hi ha major risc d'intoxicació etílica o de coma etílic, i a part de que per un costat l'alcohol potència les begudes energètiques, puguem provocar una taquicàrdia, les begudes energètiques emmascaren els efectes propis de l'alcohol. A part d'això, també tenim la barreja d'alcohol i medicaments. No, és que hi ha molt risc i no en som conscients. Per exemple, en el cas del paracetamol, tothom coneix el paracetamol, qui no se n'ha pres un? Al barrejar-lo amb l'alcohol augmenta el risc de sagnat a l'estómac, potencien els efectes de l'alcohol i pot augmentar el risc de dany hepàtic, no? El risc de dany a nivell del fetge. També, per exemple, antigripals, antiinflamatoris, antibiòtics, i no n'és conscient potser tota la població.
Prenem medicaments i prenem alcohol la majoria de persones.
Sí, actualment hi ha molta gent que pren medicaments i pren alcohol.
I si aquell dia decideixo no prendre la pastilla, no prendre l'antibiòtic perquè tinc una festa i beure una copeta de més i ja continuaré a l'endemà.
Mira, per exemple, en el cas dels antibiòtics, no? Estic prenent antibiòtic, tinc un sopar, no em prenc la pastilleta de l'antibiòtic, amb la qual no tinc adherència al tractament de l'antibiòtic, no ho estic fent bé, perquè l'antibiòtic no actuarà correctament, i d'altra banda no tenim en compte que aquell antibiòtic, aquell medicament, encara pot ser que nosaltres el tinguem en sang, que no l'haguem eliminat de tot del cos. Llavors, pot interaccionar? Sí. I això és un punt que crec que hauríem de ser conscients dels riscos que pot comportar el barrejar alcohol i medicaments.
Una campanya adreçada als joves, però inicialment als pares. Quin és el primer pas per participar en aquest programa?
Com a pares, mares, com podem fer-ho? En primer lloc, estar informats correctament i oferir-los-hi als fills, donar-los-hi aquesta informació. Parlar amb ells, intentar que els canals de comunicació pares, fills, fills, pares siguin uns canals de comunicació oberta. Si necessites que t'expliqui alguna cosa, si em vols explicar alguna cosa, si vols que t'informi, oferir-los-hi, no? Perquè a vegades, jo entenc que l'adolescència ja és una època en la que
complicada.
Tots hi passem, complicada. No, és que tots els meus amics veuen mama, papa, com fer-li entendre, com ensenyar-li a dir que no en un moment determinat, si el veiem més preocupat, més neguitós, què és el que et preocupa, intentar, no?, establir aquest canal de comunicació, de diàleg, però obert, i per tindre un canal de comunicació obert, el que hem de fer també és escoltar-los amb ells. Saber escoltar-los i donar-los la informació que toque.
Per vindre a la farmàcia a buscar el tríptic?
Realment poden vindre en qualsevol moment, se'ls donarà la informació, se'ls explicarà el tríptic, si els pares, mares volen comentar alguna cosa. Mira, és que el meu fill crec que tinc la sospita. També nosaltres, des de la farmàcia, si hi ha un pacient, en aquest cas els pares, no?, que consideren que el seu fill està tenint un abús, ja no només en el cas de l'alcohol, en el cas de qualsevol substància, nosaltres els hi podem facilitar també els telèfons de serveis socials de prevenció de drogues, no?, de l'Ajuntament de Reus, Tarragona, de la Clínica Terres de l'Ebre. I bueno, se'ls explicarà una miqueteta com afrontar aquesta situació, no? Consells per com parlar amb els fills.
Que no és només vindre a la farmàcia i agafar el tríptic.
No,
i prendre el cap a
casa. No només és agafar el tríptic, perquè al cap i a la fi no deixa de ser un paper, però és un paper que té un valor i del que crec que se'n pot treure molt de partit si tota la població es conscienciés del que...
Amb un lema que fa un joc de paraules, però que fa una molt bona reflexió. Veus el que veus.
Sí. Al cap i a la fi, el lema aquest de veus el que veus, no?, en la portada del tríptic hi apareix una pregunta, que és com ho veus.
Com ho veus?
Com ho veus?
Amb B alta o amb B baixa?
Amb B alta.
És el joc de paraules.
És el joc de paraules, no? I llavors, dins del tríptic expliquem una mica alcohol i combinats, que seria begudes energètiques i medicaments juntament amb alcohol. I després acabem amb un calcula el que veus, no?, per saber la quantitat d'alcohol que nosaltres podem tindre i què és el considerat consum de risc.
Perquè 2 de cada 3 adolescents tarragonins hem llegit que quasi un 64% de la població adolescent ha provat l'alcohol.
Efectivament, un 63,9%.
És preocupant aquesta xifra.
Sí, perquè estem parlant d'adolescents de 15 a 16 anys. Estem parlant de menors d'edat. I no només això, sinó que també hi ha una altra xifra molt significativa, que és que un 47,8% dels adolescents declara haver-se emborratxat alguna vegada a la vida. Estem parlant d'adolescents. I un 29,6% ha practicat el consum abusiu, és a dir, un consum de begudes alcohòliques de manera intensiva. És preocupant, no? Estem parlant d'adolescents.
Sense deixar de banda que no n'hem parlat, que ho deixarem per un altre programa, perquè també heu tret des del col·legi un tríptic parlant del cànnabis. També són xifres preocupants.
Sí, en primer lloc vam fer l'alcohol, vam començar per l'alcohol, ja que era la droga més consumida, com us he comentat abans, i després, a finals de maig-juny, crec que va ser, vam publicar un tríptic explicatiu sobre el cànnabis per tal d'augmentar la percepció de risc d'aquesta droga, també.
Si féssim un llistat de les drogues més consumides pels adolescents, quina situaria en primer lloc?
En primer lloc, l'alcohol.
Alcohol.
En primer lloc, l'alcohol, sí. I en segon lloc hi hauria cigarretes, pipes d'aigua i després el cànnabis. El cànnabis seria la quarta droga més consumida.
Cigarretes, entenem el tabac, pipes d'aigua.
Les pipes d'aigua, també conegudes com a catximbes o els bungs, són uns aparells amb una base que s'omple d'aigua o altres líquids i un cassó a la part superior on es col·loquen carbons per escalfar-la. Llavors, es pot consumir amb cànnabis, es pot consumir amb tabac i clar, existeixen tots els riscos associats al consum d'aquests, no? Però això crec que ho podríem... Sí. Podem aprofundir en el cànnabis, en el cas del...
Ho deixem.
Quan parlem del cànnabis o tabac.
Natàlia, moltes gràcies per vindre avui aquí a la ràdio per parlar-nos d'aquesta iniciativa. Des d'aquí, ja ho sabem, tots els pares i joves, tota la població en general pot passar per la farmàcia a buscar aquest tríptic informatiu i tota la informació relacionada amb l'alcohol. Gràcies i enhorabona per la feina feta.
Moltes gràcies.